És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 319, l'episodi 22 de la desena temporada. Programa especial Sant Jordi, avui amb recomanacions de llibres i molt contents, ja que ens visita en Coque, membre històric de Mossega la Poma. Ja no sé el que ha dit després de 3 dies de vacances. En Coque viu a l'Uruguai, però ens ha vingut a veure aquí uns dies, porta uns dies, una setmana a Badalona, no Barcelona, però ja avui s'ha passat per Mossega la Poma. Fem Mossega la Poma, control tècnic, membre de la tertúlia, que apareixerà d'aquí uns segons, amb Miquel Àngel Cabrera, col·laboradors d'Aniamo. Carles Caño avui ha vingut amb un munt de llibres, una maleta plena per
fer la foto del programa.
Raimon Lapuente, que estava, si no recordo malament, per als Estats Units, aquest senyor, aquest, per Califòrnia, i Marc Alier, producció i postedició, no sé què més. Què fas amb aquest micro estrany que te l'acabo de veure? No va, no? No va. Producció, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Quan arriben hores baixes, quan de sobte se fa fort...
Coque.
Què tal?
Que bé, tu, el Coque aquí. És que ja flipo. Jo pensava que... Ostres, quant temps fa que estem aquí, Marc?
Ui. 3 anys.
3 anys. Dos anys, o sigui que tu fa més de 2 anys que no venies a Mossega la Poma.
Sí, i tant.
A Barcelona, quan?
A Barcelona fa 2 anys i mig que vaig venir.
Sí. Clar, doncs aleshores sí, no coneixies la Pelu, òbviament. No coneixia la Pelu.
No, no.
Doncs avui tenim la immensa sort de que en Coque ens visita. Què necessites?
En Marc està plorant. Ja està, Marc, ja està, ja passo.
Que no tenia
auriculars. Un moment.
Ojo que tinc les ulleres aquí, ara se me les trencaràs.
Et dono les ulleres que no te les trenco.
Dóna'm.
Què cony és això? És que, Tomàs, estic molt content.
Jo ho sé.
No, és que, a veure, estic molt content perquè ahir vaig anar a veure de Fast and the Furious.
Ombri!
Ombri!
No. Espera't, un respecte. Jo aquí vaig a posicionar a favor d'en Marc per una vegada.
Sí, per favor.
Sóc un absolut fan.
No, és absolut... A veure, hi ha pel·lícules que intenten fer més... intenten fer una alegoria intel·lectual o que volen... Aquí anem a l'important. O sigui,
els cotxes primer tot, que volquen...
Noies guapes amb faldilles curtes, clar, i samarretes apretades. Clar. Una. Senyors així, catxurrots amb els mugrons tiesos, perquè això també surt.
És interessant.
També té el seu públic.
És un detall, és un detall.
També té el seu públic. Acudits dolents.
Molt.
Molts acudits dolents. I bravuconades, cotxes i...
Però cotxes que s'estampen, que salten...
No, hi ha una escena...
Has de pensar que la nostra generació ens hem criat amb l'equipo A.
Sí. Amb l'equipo A.
Sí. I amb el Maquí.
Però l'equipo A no feia les baixanades que fan a...
No, però la idea és que l'equipo A, amb 40 minuts que durava l'episodi, feien això. I ara tenemos un plan, ton, i muntaven el pollo. Doncs aquests ho fan igual, però amb 3 hores de pel·lícula.
No, però amb 3 hores de pel·lícula, però un pitoté espectacular. A més, hi ha una escena molt xula, que és, dius, una escena d'aquestes que dius, t'has passat amb els efectes especials en 3D... Primer que està, ara,
es va caure amb una marmita d'efectes especials.
I anabolitzant, tot junt.
M'ha agradat haver-la vist en el cine. Van cobrar 22 euros per 2 entrades.
Cotxo.
Està molt car el cinema.
Sí, no m'estranya.
A més, no li baixen l'IVA, me'n sembla, oi? Al final no li
sí, no sé, li baixen l'IVA o li pugen les crispetes.
A les ulleres, però... sí, que sapigueu. És que portem ulleres.
No, però...
Sí,
l'IVA de les ulleres. Està molt
van dir que, de moment no, però diu que aviat serà un
10%. Però jo marxo el dia 2.
Si no tens... No, jo diria que no.
Li han fotut ho van ficar en una pantalla que es veu que és especialment guapa i xula i superfantàstica, i llavors és xulo veure els efectes aquests, perquè la transició d'on tu veus que estan filmant personatges i cotxes de veritat a quan comencen a quan hi ha bàsicament clarament CGI, no saps en quin moment han fet el canvi. O sigui, està molt ben fluid. Llavors hi ha tota una escena en el que per algun motiu que no acabo d'entendre per què ho fan, agafen i fiquen com a 3.000 cotxes autoconduïts, que no hi ha tants cotxes autoconduïts pels puestos, i els posen, i els posen a córrer per les carrers de Nova York, xocant els uns com els altres, com si fossin una estampida de bous.
Que guai.
Saps com els correbous aquests que foten allà a Pamplona, que no n'hi diuen correbous, sinó que d'una altra manera, allà a la calle de les
Safetes.
Bueno, doncs els correbous aquests, doncs moten un correbous, doncs un corre-tesles.
Que guai.
Un corre-tesles i corre Volkswagens i corre Ford i tots allà fotent, i tots els cotxes. No, només falta que els cotxes fagin...
Això era Cars, me'n sembla.
Sí, hi havia un cotxe que feien els tractors vaca. Els tractors vaca. Però està molt bé perquè és una pel·lícula que és completament entreteniment sense cap mena de pretensions. Que els acudits són dolents, vale. Que els diàlegs no són profuns, vale. És exactament el que vols i disfrutes. O sigui, és pel·lícules d'encefalograma pla.
Fantàstic.
I dius, que bonic.
No, jo aquí no estic tan d'acord, eh? Jo crec que tenen un
fondo. Són molt profundes, sí, perquè el Toretto,
fondo,
el Toretto sempre està amb la família i tal. Bueno. A més, penseu que el Vin Diesel és, sortirà també a que ve els Guardians de la Galàxia 2.
Sí, fa el Groot.
Que va dir, ai, el Groot. Sí. Tota la pel·lícula. De veritat...
Després parlarem de còmics, també, eh?
Sí, i a més, també, em va agradar molt veure el tràiler de Los Vigilantes de la Playa.
Vigilantes de la Playa?
Los Vigilantes de la Playa, faran tràiler on el paper del David Hasselhoff el fa La Roca.
Mola.
Fa l'actor de La Roca.
A La Roca, el Dwayne Johnson. Que també surt a Fast and the Furious.
Per cert, no, jo pensava que parlaries del darrer tràiler o teaser de La Guerra de les Galàxies.
Sí, això també. Això també està bé, però
que és de Jedi, com és això?
De Last Jedi.
De Last Jedi.
De Last Jedi. El que passa és que el dolor és molt fort perquè no sortirà la princesa Leia i llavors fins al següent tràiler no el comentarem.
Nosaltres a la pàgina web que porto, que després en xerrarem, vam escriure un article que es deia Nuestra princesa Disney favorita, que era sobre la princesa Leia quan va morir.
Bueno, doncs ja estàs content, ja podem estar.
Podem
deixar-li la veu
al... Saps això? Moltes vegades al cine i
Fins i tot encara no he començat amb la xocolata, eh?
No. Però... Això ve de casa.
I no hem pres cafè ni res.
La setmana passada que vam fer...
Un bistec, una amanida i escolta.
Vam fer un Minuts Mosseguis i anava pujant a la muntanya de Mallorca, tot que no tenia oxigen, i no em va deixar parlar en tot el programa. Vale, ja hem acabat. Adéu.
I ha arribat que el meu dret a fer una videoconferència. No, però... Per exemple, tu vas a veure la darrera de Star Wars, Rogue One. Em va agradar, però surts amb allò que l'analitzes i tal, i dius, no, és completament satisfactori.
Està bé.
Sense anàlisi posterior.
Sí.
Anàlisi? Què mierda és això?
No.
M'ha agradat. Ui,
ara es pot dir merda, oi, ara?
Sí, ara pots dir.
Tinc ganes de veure-ho. Surts amb ganes de veure-ho una altra vegada.
Està bé.
Coque,
digue'm.
Què fas a Montevideo? Perquè m'han dit uns ocellets que estàs fent divulgació científica a la ràdio.
Sí.
Amb un programa que es diu Transformaciones Ciencia.
Sí, Transformaciones...
A Ràdio Montevideo?
No, a Ràdio Sarandí es diu.
Sarandí.
Sí, Sarandí és... Hi ha un passeig Sarandí allà i en diuen Sarandí. Segurament té algun altre concepte més històric que desconec, perquè la història d'allà tampoc no la connecten. Però bueno... sí, estic a Ràdio Sarandí, que és una ràdio d'aquelles de tota la vida, que es va fundar l'any 40 i no sé quants, vull dir que porta temps allà, eh? Uh-huh. I vaig conèixer un senyor que bàsicament és un grillat, és molt maco, és bona gent, però és un grillat que es diu Milton i que té un programa cada dia. Però cada dia vol dir cada dia. De dilluns a dilluns, allò, tots els dies.
Com un magazín. Per fer això, no?
No, allà abans fa. Sí,
no és un podcast aquí que...
No, aquest senyor cobra. Jo també cobro, jo aquestes coses...
Tu cobres i tu?
Sí, això de front. Sí, m'agrada fer coses i cobrar-les, de tant en tant, eh? Encara que sigui poquet, perquè tampoc no és que ens guanyem molt bé la vida, però almenys
que
et pagui l'autobús, no?
Sí, almenys l'autobús com a mínim.
Doncs això, i aquest senyor té un programa cada dia. De dilluns a divendres fa una hora per la nit. I és molt maco, està bé. I llavors aquest senyor feia coses i de tant em cridava i tal i qual, i un bon dia em va dir, saps què? El divendres te'l dono per tu. I així aquest senyor, que té família, saps?
Pot anar a casa. Pot estar un dia amb la seva família.
I després els dissabtes i diumenges fot 5 hores de ràdio. Cada dissabte i cada diumenge al migdia. I és molt divertit, la del migdia, que jo hi vaig un cop al mes aquesta. És molt divertit perquè dines a la ràdio. És molt guapo, és un concepte molt xulo.
Dines amb coberts i tot.
Sí, hi ha uns restaurants
que es mengen xocolata.
Sí, no, allà amb plat i cobert i a vi, Vull dir que hi ha un patrocinador que és el del vi, un patrocinador que és el restaurant que ens porta el menjar, i ara han posat un patrocinador a petició meva, que és que ens porta els cafès. Perquè clar, això molt bé pel cafè, què tal? Perquè imagina't, al migdia, un dissabte al migdia.
Hòstia, que es
després
fa
de fotre't un asado.
Un asado allà al mig de l'estudi.
I després el vi, i el vinatxo. I no sé, sí.
Amb asado i vinatxo.
Amb un brasero i tens allò. No, escolta'm, una cosa estupenda.
Però això a l'estudi de ràdio.
A l'estudi de ràdio.
Però és indoor.
Amb convidats.
Però és indoor.
Indoor.
Sí, menjant mentre es fa el programa.
Exactament. És molt raro, perquè a mi se'm fa fer molt raro, perquè clar, se senten els
asado no
els coberts, se senten els coberts, se senten les copes, la gent que mastega.
Ui, aquí ens critiquen perquè diu, se sent mastegat xocolata.
Clar, doncs allà és... Però ja ho avisem. Mira, escolta, això va així, perquè estem jalant aquí, estem dinant. Però té una cosa molt xula, que és, tu tens allà un convidat que està dinant amb tu, i els 10 primers minuts està a la ràdio, però al cap de 10 minuts està dinant amb tu. I la conversa és molt agradable. Surten coses que no sortirien, saps? I hem portat polítics, hem portat de tot allà, i actors, i és molt divertit, perquè la gent s'obre d'una altra manera, perquè estan a casa, jalant, amb família, saps? I llavors allà a l'Argentina hi ha un programa que fa la Mirta Alegrà, que algun dia, si voleu, podeu buscar. La Mirta Alegrà és un concepte espectacular, perquè és una senyora de 90 i molts que encara està fet un pinzell. Havia sigut vedet, aquesta senyora, vale? I sempre va fet una emperifollada, que és una senyora molt conservadora i tal i qual, que té un programa també els caps de setmana, al migdia, on dinen amb la Mirta Alegrà. Si no has dinat amb la Mirta Alegrà, no ets ningú a Latinoamèrica. Vale? Llavors, allà van allà i promunta unes taules que enriuta de les taules de Nadal del rei, saps? Vull dir, amb unes floripondis, la gent allà emperifollada i amb 12 de coberts, i ella va sempre fet una... I llavors ella està de cap de taula i els convidats al costat. Doncs això, el nostre és el mateix, però un petitet i a la ràdio, no? Saps? I té aquest rotllo.
Argentina és molt més... Uruguai és més
pintor. Clar, nosaltres ho fem més humil, però està molt bé.
Però la idea és bona, eh?
És molt xula, és molt xula. Ho dic perquè penseu-vos...
Jo no sé si ens deixarà aquí muntar una barbacoa dintre de la pelo, la gent de seguretat del campus nord ens diran alguna
cosa. Estàs sonant alguna cosa? Ah, ja està.
Qui truca? Sí, suposo que ens truca la mama. Si munteu aquí una barbacoa, potser el fum i això, però escolta'm, allà és qüestió de portar-ho fet, eh?
Home, aquí una amanida sí que se l'ha menjat el Carles. Sí, sí.
Bueno, no patiu, que el proper estudi està ja preparant-se i allà sí que té
allà. Jo vaig tots els divendres, però vaig a la nit, que estic jo sol, i jo vaig tots els divendres, no? Doncs cada divendres, el primer divendres del mes, el segon, el tercer i el quart, cada primer divendres del mes tinc el mateix convidat. Cada segon divendres tinc el mateix convidat.
Cada setmana tens el mateix convidat.
Cada primer divendres...
Quan un mes té 5 divendres.
El cinquè divendres anem gravats. Jo treballo 4 divendres. Així el cinquè va gravat. I posem un d'aquell repetit.
Ah, vale.
Sí, el cinquè repetim. El cinquè repetim.
Els de la ràdio s'ho fan molt.
Clar, ho fem això. Perquè, a més, vaig de 10 i mitja a 11
i
mitja.
I feu divulgació científica.
Sí, i tecnològica.
I tecnològica.
Sí, llavors, ja et dic, tinc amb un senyor que és el director de l'Observatori Astronòmic de Montevideo, cada primer divendres. El segon tinc un senyor que és un doctor en nanociència, que és espectacular, parla molt bé, sap un cou, vull dir, n'aprens molt amb aquest tio.
I quan ve li dius, hola nano.
Hola nano, sí. Hòstia, no l'he dit mai.
No, perquè no ho entendrà.
Perquè no ho entendrà.
No, ja no crec que ho entengui.
M'agradaria, ara m'agradaria. Ara cada vegada que el vegi ho pensaré.
Ei nano, a més del nano.
Clar, el tercer divendres tinc sempre una noia, una, que és diferent cada vegada, que és una dona científica. Sempre busquem dones científiques el tercer divendres.
I la veu canviant.
Cada divendres és una diferent. I el quart divendres encara no he fet cap. Llavors no me'n recordo qui tinc. Quart divendres vaig volar cap aquí i ja me'n recordo qui és, perquè vaig començar ara a l'abril, al març. I ara a l'abril anem gravats i al maig hi torno.
Bueno, va començar a mossegar la poma portant temes. Fins
al dia que va dir... Encara se'n recordava el dia aquell de com funciona una nevera.
Ja no em porto més perquè tots me'ls trenca el mar.
Total, no m'escolteu, aneu a cagar.
Ell s'ho preparava, però que t'hi cagues. I venia tu trepitjant-lo, i al final s'indignava. I jo, com a oient, dèiem, hòstia, però deixeu-lo
parlar.
I aquesta empatia que generen els oients amb en Coque, me l'heu d'agrair a mi.
Clar. Però aquesta empatia deguda al
ganes de matar-me,
al victimisme, pobre nano, mira quina llàstima fa, doncs tampoc no fa molta il·lusió.
Fa més que posin en valor la feina que tu has
cadascú. Exacte, seria més maco.
Estaria bé. Doncs molt bé, Coque, alguna cosa més que estiguis fent per allà? M'has dit que volies parlar de còmics,
sí,
també?
Sí, jo això ho faig, però això no em dóna de menjar. el que em dona de menjar a mi és tenim una aplicació de còmics que es diu Omnipress Digital, Omni com els omnis de Marte i Press amb dues S.
Això ho estic posant al final del programa perquè ho farem com a proposta, però bueno,
Encara no, però saps que aquí a Espanya no...
Bueno, t'explico, nosaltres preparem còmics amb una aplicació a iOS i a Android, vale? I aquests còmics els pots, hi ha alguns que són gratuïts, poquets, allò per provar, i pots comprar-los i llegir-los i emmagatzemar-los i tindre'ls en l'iPad i en dos o tres dispositius i tal. El problema és que les editorials ens donen permisos depenent de la zona. A Llatinoamèrica tinc permís total amb totes les editorials, però a Espanya, per exemple, Marvel, que és la gorda, no em deixa vendre Marvel. Però, per exemple, si sou fans...
Hi ha aplicacions de Marvel per iOS.
Exactament, però només en anglès. I la nostra és en espanyol, que som els únics que fem en espanyol. Aquesta és la gràcia, que fem traducció.
I com es diu, perdona, l'aplicació?
Omnipress.
Però no es pot vendre a l'App Store de...
Sí, sí, tu si vas aquí compraràs alguns còmics, però no de Marvel. Per exemple, si us agrada Hellboy, està, Hellboy és sencer. I podeu comprar-lo.
Hi ha algun oient que és fan de Hellboy, ho sé, perquè ha hagut Goodreads...
I està per iOS i Android.
Per iOS i Android, exacte. I aviat estem programant-la ja per fer un lector web directament. O sigui, perquè la mateixa aplicació es pugui llegir directament amb qualsevol màquina, amb un Chrome i avall. I bueno, estem ara, vam llançar el gran llançament, perquè portem treballant amb això gairebé 2 anys.
Jo fa 2 anys que te'n sento parlar d'això.
Sí, perquè ha sigut complicat. Primer tindre que l'aplicació funcioni, i que funcioni bé, i que no tingui errors.
I negociar amb totes les...
I el pitjor ha sigut la negociació. Sí, ja. Perquè, per exemple, arriba Valiant. Valiant és una editorial molt xula. Si a la gent li fa por entrar al còmic, que a Marvel fa por a vegades. Hòstia, és que n'hi ha molta cosa. Ara
els crossovers.
Començo. Els crossovers van morir, t'aviso.
Ja van morir els crossovers?
Als anys 90, sí.
No, poca broma, perquè el que està passant ara és que la gent de DC, sí, en les sèries estan de televisió de DC, estan fotent crossovers. I tu tens el Flash creuat amb el Green Arrow i després Supergirl creuada amb el Flash.
Estan començant de fer.
Estan fent el League of Justice i així. Sí.
Ara, jo vaig anar parlant
a mi,
de fer...
Ho vaig proposar ara fa unes setmanes, que m'estava agradant la segona temporada de Supergirl.
I allò que es deia What If, de qui era?
És de Marvel. Era, sí, Marvel.
I
també.
Si la massa no hubiera, no sé, sí, què, i una sana d'olla.
Sí, sí. I si la massa, per exemple, quan Hulk es transforma, Bruce Banner es transforma en Hulk, Bruce Banner, l'home, no recorda el que passa. Doncs van fer un guatif de Easy, sí que és conscient i té tota aquella massa de força, però en canvi té la consciència. I aquella era interessant. Però això també són coses que van néixer molt als 90. Als 90, diguéssim, que Marvel va tornar boja i va començar a fer coses molt rares i a finals dels 90 van dir, saps què? Vamos a cortar. I van tornar a començar. Que ho han fet un parell de vegades, ja. De fet, Marvel és complicat perquè hi ha diferents universos.
Li diuen els resets de mal.
Exacte, de mal. Tant en tant fan un reset.
Tot i que a mi de Marvel el que m'està agradant més és les sèries Marvel de Netflix.
Estan molt ben fetes. I a més, estan fetes amb uns personatges secundaris, inclús en el còmic, que tenien un els Defenders, que en deien, que són aquest grup de l'Iron Fist, el negre aquest enorme, i després
el Luke Cage,
tots aquests que eren els Defenders, que hi està també el Daredevil en aquest grup,
i el Punisher.
I el Punisher és els que en deien héroes sin superpoderes, vale? Que eren aquests héroes com de segona fila, de humildes i tal, i que només, fixa't que només es mouen al mateix barri de Nova York i no surten d'allà. Vull dir que no és allò, no són los vengadores que van con aquellos aviones, és una cosa més senzilla. I era un públic molt xulo de còmic. I sí, fer la sèrie d'aquest va sigut una gran idea.
Perquè a més genera les històries locals. Exacte. I...
És més personalista, no és tan complicada.
Era com allò del Kiko Veneno de superhéroes de barrio.
Exactament, exactament. I tenia molta... Quina gran cançó de
superhéroes. Sí, I vosaltres sabeu per casualitat Marvel, per exemple, els ingressos, jo no ho sé, d'on fa més ingressos?
No, sí, nosaltres...
Com el Vengador de les Calles.
Exacte, el Vengador de les Calles.
Sí, ja escoltaràs.
ZT60.
Vaig uns quants enrere, jo ja dius aquest.
Escolti, ZT60 sabran qui és el
Vengador de les Calles. Si no rebem un mail posant-nos a parir és que fa temps que no escolta.
Sí, jo que de tant en tant us envio un way, un àudio. Bueno, doncs això.
I no els hi posem mai, pobret.
No,
no, és igual, jo us l'envio perquè us sapigueu vosaltres. Bueno,
que estàs amb l'aplicació de còmics.
Jo estava preguntant d'on treu més
calés. Marvel treu els calés més grans de tots, els treu del merchandising.
Sí.
Ah, és que vaig escoltar... I del que lloga per ninotets i coses
així. Això és el que més calé fa.
Vaig escoltar un podcast del Brian Clark, que és aquest de copyblogger, i ara té una plataforma de podcasting, no sé què més. I deia que ell parla molt del media, del màrqueting de continguts i tot això, i deia que quan van fer la, el contracte Marvel amb no sé qui de Hollywood, no recordo qui era, vale? Sí. Que la gent va dir, hòstia, si han fet una merda de contracte, o sigui, podia haver sigut una milionada enorme i era com irrisori, però és que la gràcia va ser que a partir de les pel·lícules van començar el merchandising a vendre, però a uns nivells que mai havien venut.
El que passa que Marvel, els primers contractes que va fer cinematogràfics amb Sony, que van fer els primers Quatre Fantàsticos, t'estic parlant a principis dels 2000, i després van fer les primeres Spider-Man, no, que sortia el Tobey Maguire, aquell que té cara a tot tu, doncs aquestes amb Sony es van emprenyar tant Marvel per lo malament que van ser, per lo dolentes que eren les pel·lícules,
que sí, els que Quatre Fantàsticos primer tot, que van fer van ser molt dolentes.
Fixa't que l'han tornat a Spider-Man l'han fet dos vegades més. L'han refet dos vegades més.
Sí, i hem vist que l'oncle Owen s'ha mort no sé quantes vegades.
El tema és que estava tan emprenyada que de la versió que van fer dels Quatre Fantàsticos era tan dolenta i es va emprenyar tant Marvel que va deixar de vendre els còmics. Va dir, no us penso fotre publicitat de la pel·lícula
ni
no vendré ni els còmics. I a nosaltres ens va prohibir traduir còmics fins fa un mes. Nosaltres no tenim Quatre Fantàsticos encara a l'aplicació perquè els estem traduint ara. Saps? Per què? Perquè se'ls ha acabat el contracte a la Sony, no era, a la Fox, perdona, era. La Sony és la que té ara. Mm.
No, sí, perquè a més el que van fotre amb el Silver Surfer era criminal.
Un desastre. Doncs això ho va tallar tot i va deixar de publicar còmics dels Quatre Fantàsticos que portaven 60 anys publicant-se. I van tallar-ho tot.
Jo llegia els Quatre Fantàsticos de petit.
Sí, sí.
Els 80.
I després han fet
70-80.
Si ara seguiu Marvel és complicat, eh?
De fet hi ha el segon i el tercer llibres del Super López.
Sí.
De fet és com un homenatge als Quatre Fantàsticos. Que són
duríssims. No, és una
el Supergrupo.
El Supergrupo és un homenatge als Vengadores, als Avengers. Perquè hi ha el robot,
hi ha el Doctor Strange,
hi ha la cosa que és la mà,
però la noia i la noia que és,
sí, hi ha la Bruja Escarlata. A la Marvel se'n diu Bruja Escarlata, que és filla de Magneto, però això ja t'ho explico l'altre dia.
Bueno,
però surt amb els Vengadores o
les pel·lícules no les han posat.
Els X-Men no estan barrejats.
Tomàs, que hi ha pitjor barrejats. Que un ludo i un coque.
No em vull emborregar aquí perquè la nissaga de Marvel és supercomplexa.
Però hi havia un dels de... N'hi havia un que s'encenia. Com l'Artocha Humana en el Super López.
Els Quatre Fantàsticos.
En el Super López també.
Ja no me'n recordo, ara veus, m'has fotut. La qüestió és que jo una de les coses que vull fer és parlar...
Hi havia en el Super López hi havia la cosa, que a més és, era una paret, sí. i quan li fotia una hòstia, es trencava i s'havia tornat a construir, que és com la costa.
Estic per parlar amb Bruguera, perquè una de les coses que farem d'aquí poc és començar a publicar clàssics. I començar a publicar els clàssics de lo que sigui.
Asterix, Super López, tot,
Mortadelos, lo que caigui. Llavors, sempre que ens donguin els originals digitalitzats, perquè això ho han de fer ells. La digitalització la fa la publicació, ja la fan l'editorial.
O la distribuïdora.
Llavors ens passen ja digitalitzat i nosaltres ja fem l'edició a partir d'aquí. Però sí, la nostra idea és posar còmics clàssics també a la llarga.
Mm-hmm. I el model que va per subscripció, entenc.
No, saps que no ens deixen?
No. Ah, clar, exacte.
Marvel no ens deixa fer subscripció. Diu que això de que pagar un tanto y leerlo todo, no, padre. Llavors nosaltres paguem còmic per còmic i a més tenim una opció que comença ara, aquest mes d'abril, que el que fas és tu em pagues, jo et dono un bloc de 40 còmics, no? I 40 còmics els estem pagant per 15 euros. $15, perdó.
Està molt bé.
$15, 40 còmics. I llavors què fas? Tu cada mes em pagues $15 i jo et dono 40 més. Però no te'ls trec els 40 anteriors. Perquè una vegada s'has descarregat a la teva i són teus. El que et faig és un grup de 40, faig un superpack.
És una mica círculo de lectores, però...
Exacte, és una opció, però me'ls has de comprar cada vegada. No és allò que jo te trec els calés
directament. És que si cada mes et llegeixes 40 còmics ja portes un bon ritme, no?
N'hi ha uns quants que ho fan, però clar, 40 còmics, comptem allò, el còmic diari a lo bèstia, doncs pot ser.
Si tu consumeixes 40 còmics al mes, primera, $15 està de puta mare.
Està de conya.
I a més que te'ls puguis conservar és brutal.
Són teus.
Mira, jo recordo un any per Sant Jordi, vull que parlem de suposo que parlem de Sant Jordi, un any a Sant Jordi. Entre jo i la meva dona, ens vam deixar 200 euros.
Ja.
Perquè, més que res perquè havíem fet els números, aquí ara fan descompte, perquè hi havia un 10% de descompte perquè era la setmana de Sant Jordi, com que llegim tot l'any, doncs anem a comprar tots els llibres de l'any.
Jo me'n recordo d'anar amb vosaltres a Gigamés i deixàvem la targeta de crèdit a casa. Per si de cas.
Per si de cas.
portàvem doncs, el que portàvem.
A veure, és a sobre.
A part de fer aquesta intro que ha estat molt interessant i que l'hem allargat més...
Teníem un guió, tot això.
Sí, hi havia un guió. Avui volíem parlar de llibres, aprofitant que és Sant Jordi d'aquí 4 dies.
El meu sant i el meu cumpleanys.
Però, escolta, quan obriu aquí a Espanya, amb Marvel aquí a Espanya, doncs llavors podeu fer promocodes i els fem des de Mossegar la Poma.
I tant, clar, i tant.
Això exacte.
I us passarem factura i tal. I
anem a parlar de llibres.
Sí, 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 com
i portem uns quants. La gent, al final, a nosaltres, no sé si t'ha testes, però a Mossegar la Poma la gent no s'ha animat a enviar-nos àudios, però ens han enviat per mail i per altres vies i tinc alguns per comentar. A més, en Carles, tu portes un pack, que és Pack Carles Canyo, i jo vull parlar no només dels llibres de Yuri Noah Harari,
Yuval.
Per què li dic? Però Yuri li diuen als amics.
Li diuen Yuri, els amics?
Sí, li diuen Yuri.
Bueno, nosaltres li direm Paco. Bueno,
en Yuval Noah Harari és un autor israelí que ha escrit dos llibres molt importants. Crec que n'ha escrit algun més. Però els dos darrers són els més importants. Un és Sapiens i un altre és Homo Deus, que vull que en parlem avui.
Reverència.
Jo estic llegint Sapiens.
Jo l'estic llegint amb audiollibre.
Sí, jo també.
El que vull comentar d'ell és també aquells llibres que... Perquè, hòstia, aquest tio és un intel·lectual. ¿Vale? O sigui, nosaltres vivim en un país on només tenim un intel·lectual, que és el Ramon Cotarelo, i la resta són a UPyD i a Ciutadans, vull dir que no són gaire intel·lectuals. Per tant, hòstia, quan hi ha gent intel·lectual, encara que sigui d'altres països, pues, que fa gràcia. Perquè no n'abunden. ¿Vale? De Sapiens, exacte, volia parlar de Sapiens, d'Homo Deus i d'aquests llibres que en ell l'han influït per escriure. Jo crec que també és important que es destaquem.
Les seves fonts, diguéssim, no?
Li van fer una entrevista a Bloomberg, que us posarem les referències al final d'aquesta part. El podcast de Bloomberg és una entrevista en format podcast. Es diu The Big Picture. I li va fer una persona que es diu Barry Ritholtz, que és el que fa entrevistes en aquest canal de Bloomberg. I això va ser 17 de març. I ell, al final de l'entrevista, l'entrevistador, el Barry Ritholtz, li va preguntar quins llibres ell els citava o donava com a referències. I són els que avui us porto perquè estaven esmentats també a l'entrevista. Comencem potser per Sapiens, que és el llibre d'ell que ens ha fet potser més pensar o que... Bueno, per el qual ens ha fet conèixer.
D'entrada, Sapiens és un llibre curiós perquè tothom que jo l'he conegut, que conec, que l'ha llegit, el recomana.
Sí, però no fa una mall. O sigui, jo l'estic escoltant amb audiollibre. Tota la primera part m'ha enganxat molt, tot el tema de la revolució agrícola, tota la part d'abans. I ara que està una mica en el mig, hòstia, m'està com que... cansant un pelet, no? I ara entenc que ara, quan comenci la revolució industrial, em tornarà una altra vegada a enganxar.
A veure, la gràcia... El llibre és molt bo i hi ha diferents parts. I quan comença a explicar, la revolució industrial i el capitalisme, realment boníssim. Si ets una persona que més o menys estàs llegit i que tens cultureta, no t'explica res de nou. No t'explica res de nou. El que passa
ho endreça molt bé.
T'ho endreça d'una manera que coses que tu ja saps, dius... Hòstia.
I després hi ha una altra cosa molt bona que fa i és que et dona frases que fan pensar molt fort.
Molt, molt.
Molt fort. Per exemple, quan diu que des de la revolució agrícola hi ha moltes més persones a la Terra. És a dir, hem tingut la capacitat d'expandir el nostre ADN. ¿Vale? Sí. Som una espècie triomfadora perquè des del punt de vista de l'expansió, de les còpies del nostre ADN, doncs ho hem petat des de la revolució agrícola.
O sigui, que l'espècie guanya, sí, però l'individu està més escarlat.
Sí, perquè diu que l'individu des de la revolució agrícola està més escarlat. Vivim més assassinats, tenim més infeccions...
Assinats, així, embotellats.
Embotellats.
Si a Sant Andreu és assinats, a Badoles embotellats.
Sí, doncs això, vivim en una societat que des del punt de vista de l'individu és molt pitjor que abans de la revolució.
Aquest és una miqueta el discurs de la gent del rotllo paleo, que diuen que clar, que en l'època paleolítica pues, la gent pues, anava a la muntanya, passejaven, caçaven els seus brontosaures, vivien més, en els
vivien més els collons.
I s'havien d'anar...
Si no se'ls menjava un
dinosaure. S'havien d'anar a cavar soques i deien, que paleo, no?
Que paleo. No, no, però diu que...
Això és una cosa per la qual està bé que no tingueu dinars aquí, perquè tindríeu ganivets i coses que podríeu...
Exactes. Hi ha una altra...
Ganivets arrujadissos.
Arrujadissos.
Hi ha una altra reflexió molt bona que diu que nosaltres no hem domesticat el blat de moro, o el sí, blat, sinó que és el blat que ens ha domesticat sí. a nosaltres, perquè és una de les espècies que més ha triomfat.
Si tu admires la definició de simbiosi entre sí. dues espècies, és bastant semblant. Vull dir, una cuida de l'altra i l'altra li dona...
Sí, però mentre nosaltres estem allà, la gent que treballa el blat, no? Ara hi ha més... Hi ha una, això, ell parlava de revolució agrícola, no, encara no arriben a la revolució industrial. Diu, va haver-hi un punt on la gent cultivava molt el blat com a espècie que es podia reproduir i replicar el seu DNA, s'expandia moltíssim, però a costa de que els humans treballessin molt la terra.
No, no, clar, quan es miren en els esquelets de les primeres les persones en el neolític, veuen que aquí ha canviat una cosa. Tant tots tenen la dentadura més cascada, doncs, perquè tenen que arrossegar el d'allò, perquè van més encorbats perquè han de treballar i tal. I a més a més, després hi ha una altra cosa que passa, i és el moment en què comences a tindre animals que estan vivint amb tu, i llavors aquí comences a intercanviar bitxos i coses d'això. Quan tens una relació sana amb la naturalesa, que és quan veus un animal, l'agafes, el mates i te'l menges, i no deixes pues, que es cagui al costat de casa teva, i llavors no hi ha aquest tipus de...
El que passa és que això de que has dit abans, no, perquè la gent de la dieta paleo diuen que abans es vivia més. Uns collons, abans la,
no, clar, si la, et menjava un brontosaure o...
No, ni que et brontosaure no et pot menjar perquè no van combinar.
Ja ho sé.
Però bueno, ja m'entens, el que vull dir jo és no només per morts accidentals, no, l'esperança de vida era molt més curta, i la mortalitat infantil.
El que diuen és que sí que es trobaven al paleolític era més per al nombre d'esquelets que hi han. S'han trobat més esquelets de gent gran, de fins als 70 anys, que durant el neolític, que hi ha com una davallada d'esperança.
Ojo, que precisament...
Quan, evidentment, traient... O sigui, és a dir, si tu no et mories d'una cosa de conill o d'una cosa de brontosaure, doncs, com que d'entrada, per exemple, malalties infeccioses no n'hi havia, ni la dieta era molt xula, si hi havia dieta... Si no
i una cara. Cosa que diu el Yuval Noah Harari és que com que no estaven hacinados i embotellados...
Amuntegats o apilats. Estava buscant la traducció correcta del badaloní al català.
Doncs no es propagaven les epidèmies tan ràpidament. Cosa que
no, sí que n'hi havia, però el ritme de propagació era molt diferent.
Dues coses, sisplau. Una és la història interessant, l'argument més potent que té el Yuval Noah Harari, és dir, analitzant l'ésser humà com un animal més, l'efecte que té el que té l'ésser humà per sobre d'altres animals, doncs com per exemple els micos, les balenes o els neandertals mateixos, en aquest cas és una mica hipòtesi el tema, és que nosaltres som capaços de inventar-nos històries i creure-les i operar a través d'això.
Sí.
I llavors, aquestes històries ens permeten cooperar...
Ell parla molt del llenguatge simbòlic.
Sí, sí, no, però exacte. Però sobretot la idea de tu crees una cosa fictícia com per exemple el dòlar o l'euro, hi ha una cosa que és l'euro, que és una cosa absolutament fictícia que no representa cap valor real, i que hi ha una colla, uns centenars de milions d'europeus que estem operant amb aquesta moneda i fent una pila de coses a canvi d'aquestes coses.
Sí, l'economia es basa en la confiança.
Exacte. O sigui...
Absolutament en la confiança.
Sí, però la confiança en un ben intangible o poc. Diguéssim, és com un contracte. Ell parla del contracte social, com el Rousseau, no era, que parlava del contracte social, portat una mica a l'època actual.
No, però llavors generem històries. Mm-hmm. O sigui, generem històries i ens les creiem. I llavors analitza tota la història de la humanitat en base a aquestes històries. Llavors, evidentment, aquí fots la religió, i fots l'economia...
Però la religió fots... parla ja a Sapiens, o és una cosa que inclou això a Homo Deus?
Ell diu a Sapiens que les coses que han unit més a la humanitat són els diners, les religions i els imperis. I ho detalla, i ho explica, sí. I explica l'origen de tot.
Anem avançant a
és
llibres.
Molt interessant a la part d'aquest capitalisme, el que llegiràs tu ara, quan traça la relació entre el capitalisme, la ciència i l'imperi. Molt interessant.
Sí.
És molt interessant. Una altra cosa, el llibre que va inspirar en el Yuval Noah Harari a escriure Sapiens és un llibre que es diu Guns, Germs and Steel.
Suposo que sí, el tinc anotat, és del Jared Diamond, aquest llibre.
Llavors, suposo que està traduït, però aquest llibre és especialment bo, jo me'l vaig llegir i vaig al·lucinar pepinillos, i després vaig trobar...
Cogombrets.
No, pepinillos. perquè com es diuen, si no, els pepinillos en català?
Cogombrets.
Ells són cogombrets?
Sí, un cogombret gros, és veritat, un cogombret
no estiguis,
és petit.
No estiguis
fins a on jo sé, perquè tampoc és que sigui jo.
Són cogombrets petits. Cogombrets jo tampoc ho veig.
Bueno, és el diminutiu de cogombrets, cogombret, no ho sé.
Bueno, Guns, Germs and Steel, del Jared Diamond, és tan bo llibre que la gent del National Geographic va muntar un documental de 3 episodis basats en el mateix nom. I bàsicament
ah,
hi ha
la peli? Sub... Doncs
ojo, hi ha la peli.
Ojo, que entra a Goodreads i té quasi 180.000 ratings.
Sí, el, Guns, és, el llibre és boníssim i el documental també està molt bé.
Anem a parlar d'Homodeus, el segon llibre del...
Reverència, una altra reverència.
Harari. De què va Homodeus? Jo no l'he llegit.
Mira, el Sapiens, el subtítol és una breve història del passado i Homodeus és una breve història del futuro.
Exacte.
Que bonito, però és un poc enganyós perquè... O sigui, per parlar del futur hi ha molta estona que parla de la història, per exemple, d'on ve el tema del humanisme i les tres vessants de l'humanisme, no? Mm-hmm. El liberalisme, el social...
Bàsicament el que està dient és que la religió
el comunisme
actual...
també parla del comunisme Homodeus.
La religió actual, segons Homodeus, la religió actual és l'humanisme. És a dir, fins ara fa
300 anys.
Fins ara fa 300 podríem posar fins al segle XIX, segle XVIII, segle XIX, totes les religions han sigut doncs allò o persones o éssers superiors que viuen doncs en les pedres, en el sol, en la terra, o sent gent superior que està en el cel o a dalt d'una muntanya o tal, i adores aquests éssers superiors que estan per sobre de l'home, i hi ha un moment a partir de doncs el segle XVIII, segle XIX on el culte important és el culte a les possibilitats que té l'ésser humà amb la seva com a ser humà, i llavors hi ha una sèrie de sectes d'aquesta religió humanística, una seria el comunisme, una altra seria el capitalisme, l'altra és el feixisme. Uh-huh. El feixisme o nacionalsocialisme,
és el feixisme alemany.
Bueno, és el feixisme alemany.
El nacionalisme seria una altra religió.
El nacionalisme, però llavors hi ha una altra que és la part aquesta, la part de, i llavors el que hi ha una advertència molt important.
Ell ho destaca de manera separada, cal tenir en compte que ell és jueu.
Sí. No, però el que hi ha una cosa xunga, i és que quan es combinen Hi ha diferents tipus de combinacions. Per exemple, hi ha dues teories econòmiques que, combinant-les amb l'humanisme, et dona el capitalisme i et dona el comunisme. Vale? Però quan hi ha una teoria, en aquest cas científica, que és la teoria de l'evolució, que es barreja amb l'humanisme, et dona el nazisme i el racisme i la xenofòbia. Mm. I compta que llavors...
Però això és una mala interpretació de la teoria de l'evolució.
No és una mala interpretació, és la interpretació del moment.
Bueno, també és veritat.
És la interpretació del moment.
D'aquell moment històric.
És molt fàcil el 2017 que digui el senyor del 1930...
Estava equivocat. Clar,
Darwin diu això, Mendel diu això i pom, 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 i arribes a les conclusions que tu arribes.
Clar.
Alguns s'ho fan venir bé, però altres, tenen aquestes millors. Compte perquè hi ha algunes combinacions que són tòxiques i explosives. I compte perquè hi ha una cosa que una tendència que comença a tornar, que és la combinació de la ciència amb l'humanisme, en aquest cas de la ciència genètica. Hi ha dues coses que no s'han de confondre, una és la transhumància i l'altra és el transhumanisme. La transhumància vol dir pasturar les ovelles.
Els humans trans.
Les ovelles, la transhumància és pasturar les ovelles, transhumanisme és la idea aquesta de que l'espècie humana, utilitzant la tecnologia i el seu coneixement de la ciència, pot agafar i esdevenir alguna cosa més.
D'això parlarem avui a Zeta Testers.
Podem parlar avui a Zeta Testers.
De fet, avui en dia hi ha religions que van d'això.
Compte,
l'església de la sanciologia ja funciona.
Hi ha una miqueta d'així.
Jo he estat mirant això, el transhumanisme és una cosa que de fa 100 anys, la idea.
Exactament de fa 100 anys. Apareix la teoria de l'evolució, quan ja més o menys la gent ja està més o menys darwiniana convençuda, apareixen les lleis de Mendel amb els pèsols, i a partir d'aquí dius, hòstia...
Fixeu-vos que Yuval Noah Harari ens fa pensar i ens fa repensar molt les coses. Jo no vull que entrem tampoc a saco amb els conceptes, només ho volia apuntar perquè la gent que ara tingui...
Però deixa que diguem una mica d'Homodeus, que és que es diu així perquè diu que gràcies a les avenços tecnològics, científics i tot això, que hi haurà segurament... fins ara la ciència el que feia era curar els malalts, i arriba un punt en què ja es vol actualitzar els que estan sants. Llavors, ara s'està fent gent que està sorda, li fan implants, o gent que té problemes amb insulina, li posen cosetes a dins, que amb l'iPhone no sé què es regula i no sé què, però que després ens donarà poders físics i cognitius, i que llavors es crearà una espècie que serà, digue-li superhumano, digue-li homo deus, digue-li com vulguis, i que llavors ell planteja què pot passar i diu: és probable que ens tractin com una espècie inferior, igual que nosaltres estem tractant a tots els animals,
els monos, els gossos,
i molts mamífers, que sabem que tenen sentiments i tenen consciència, és possible que ells ens tractin així de malament.
I estem parlant de llibres, us recomano dos llibres de ciència-ficció que segons els trobareu per Gigamesh a un preu exorbitant perquè fa temps que no s'editen. Els va editar Miquel Barceló als 90. Són dos llibres de la Nancy Kress, amb K, Nancy Kress, que són Mendigos en España y la cabalgata de los mendigos.
Sí, senyor. Sí, senyor. Jo el vaig llegir.
I són, el devia tenir jo per cas del devia fer.
Sí, sí,
llegeix aquest. On,
com es diu el segon, perdó?
La cabalgata de los mendigos. I en aquest, el de mendigos en Espanya, no va sobre Espanya, però per algun motiu es parla d'una metàfora dels mendigos en Espanya.
Perquè en aquell futur, Espanya és bàsicament un lloc de turisme, bàsicament on la gent ve a fer el turisme i llavors...
En quin futur? En quin futur?
No, en el que ell representa, que estigui...
Bé.
Hipotètic, vale. Sí, així, com per posar hipòtesi.
És com turisme, si Barcelona estigués ple de turisme.
Diguéssim que Espanya és el Miami del món, no? On la gent va a retirar-se.
Ai, que bueno, mi amor.
I ja està.
Florida.
Llavors, què passa? Que la gent que treballa del turisme, perfecte, i si no, mendigo. Llavors, clar, és una zona on la gent... És com quan vas a Cuba, no? Que vas allà al resort i veus després la gent que passa amb gana, no? Doncs ell ho dibuixa una mica així, també.
Anem a parlar...
Els llibres... Jo tinc una cosa que dic d'una cosa que tens.
Més que ara, en els mendigos en Espanya el que passa és que a través de millores genètiques apareixen unes persones que són insomnes, que simplement tenen un superpoder, que no necessiten dormir. Clar, imagina que tota la gent que està a Zeta Testers, que són uns psicòpates i que es lleven als 4 de la matinada per treballar i per anar-se'n a fotre, córrer maratons i coses d'aquestes, doncs imagina que ja no tinguessin que dormir.
El Dani, què faria el Dani?
Si el, no Dani tot el, dia. El Dani. El...
No, però va d'això, que aquests nens que comencen així aprenen a llegir en un any i mig. Mm. Perquè l'evolució seva cognitiva d'aprenentatge és molt més ràpida, perquè tenen més hores al dia, bàsicament. Però parlant d'això...
El dormir consolida...
El cervell d'ells, evidentment, funcionava d'una altra manera. Però el que abans de fer és que potser apareix una nova espècie. Us recomano llegir còmics de X-Men, perquè va d'això, absolutament d'això, vull dir, de gent que de cop apareix una espècie nova, que són els homes amb mutació, no? El ser humà mutat, amb superpoders, entre cometes, i arriba un moment que el Magneto, que és el dolent, el que vol fer és diferenciar-se de l'espècie humana normal. De fet, ells els diuen homo superior, no? En lloc d'homo sapiens, per ells són superiors. I ell té una teoria que té a veure amb això que dèiem, que és, a veure, cada vegada que l'espècie humana s'ha trobat amb una espècie igual a aquell, però una mica inferior, què ha fet l'espècie humana? Aniquilar-la.
Bueno, en el cas dels neandertals, follar-se'ls perquè tenim ADN
neandertal. Som autèntics exterminadors.
No, de la manera que sigui, però som un dels pocs animals que tenim una espècie amb un únic component. Mm. Vull dir, les espècies, jo què sé, de cavalls, no? Doncs hi ha cavalls, hi ha zebres, hi ha burros, hi ha coses que semblen molt d'humans. Sí,
el gènere homo és l'únic que...
Som els únics.
Els hem carregat...
Sí, jo de biologia vaig una mica a peix i no recordo els noms.
No sé si els hem carregat o hi ha una barreja de diverses coses.
Però el tema interessant és el tema dels neandertals, que és aquest que no serà, perquè, clar, a veure, si realment nosaltres tenim part d'ADN neandertal, que és el que sembla que tenim els caucasians...
Exactament.
No érem espècies diferents, devíem ser diferents races. O sigui, hem diferenciat els neandertals dels d'allò...
Però en biologia... Perdona un moment.
Perquè un cavall i un asa es poden barrejar, però ja genera un bitxo estèril.
Llavors no són la mateixa espècie.
Exacte.
Però això no és blanc i negre.
No.
Vull dir que en biologia...
Aquest concepte en biologia ha anat canviant.
Ha anat canviant bastant.
I nosaltres som com les nectarines.
Exacte. I que les espècies no puguin tenir descendència fèrtil... no és blanc i negre, és el que intento explicar. Clar, això no, no,
abans la definició espècies, antiga la definició antiga era: si dues espècies s'ajunten i la seva descendència és estèril, és que no són la mateixa espècie. Però aquesta definició avui en dia ja és obsoleta, ja s'ha vist que
ja no
és exactament, no és així, i que ja la línia no és tan
hòstia, i estem al punt de bonillós, no ho sabem,
no
ho sabem.
Els biòlegs bàsicament
com més en sabem, menys puta idea tenim.
Absolutament.
Això és una cosa molt interessant. Jo us recomano sobre aquest tema en el podcast d'en Sam Harris, a l'episodi de la setmana passada, no l'altre, on parla un senyor, diguéssim, un supercientífic d'aquests de divulgació de la ciència. Una de les coses que expliquen és que moltes vegades quan, per exemple, els crítics de la ciència, per exemple, els del Bible Belt, aquests que estan allà a Carolina del Nord i que són ultracristians d'aquests, i volen dir imposar el creacionisme. I el que diuen és, mira, és que la ciència ha entrat en contradicció i certes coses no es compleixen. Vale? O certa teoria sembla ser que no funciona. Per exemple, jo que sé, tens la teoria de la relativitat que sobrecedeix la teoria de Newton. No. Amb la teoria, totes les coses que fan que es compleixen amb les lleis de Newton funcionen amb la relativitat. L'únic que ara sabem unes coses més.
Clar.
És a dir, tirem una mica més endavant i el nou model ha de poder, el model actual ha de les coses, dels experiments que ens funcionen a nosaltres ara, amb els experiments que ara estem fent nosaltres, amb la nova llei té que funcionar. Però si no, els experiments... perquè el que sí que tenim és un corpus d'experiments que sabem que funciona.
Exacte.
Si no, la teoria, potser, mira, si no n'hi haurà ben trobada. Sí, sí. Però quan trobis una teoria...
Aquest és un dels primers principis que posa Descartes, no? Descartes, quan defineix el mètode científic, que després ha evolucionat molt.
La dubte metòdic.
Però la dubte de dir, bueno, ha d'haver-hi un experiment replicable, i si l'experiment és replicable és que la cosa funciona.
A mi em van fer un gran favor quan a segon de BUP em van fer llegir Descartes.
És interessant.
Sobretot perquè en el pròleg el Descartes deia, vaig decidir dubtar de tothom, sobretot dels meus professors. I jo vaig dir, vale.
Sí. És interessant llegir Descartes i no recordo
discurs del mètode.
Exacte. I és molt interessant, però
un altre llibre que podem
s'ha de llegir una miqueta d'història del segle XVII perquè has d'encabir-lo en aquell moment. Perquè si no és una
anem a parlar de les referències del Yuval Noah Harari, que hem parlat molt d'ell. Anem a parlar de les seves referències. Una ja l'has esmentat tu, que és el Armes, Germans i Acer, que és el Jared Diamond. També el tindreu enllaçat en les notes del programa. Penseu que tots aquests llibres, amb el corresponent tag que porta als afiliats de Mossega la Poma, estarà en les notes del programa.
Perquè ens hem de comprar el Tesla.
Sí, val a dir que aquest... Ara, després quan posi la comunitat ja us renyaré perquè aquest mes anem justets d'això.
Però crec que s'estan esperant per al Sant Jordi, que serà una arrasada tremenda.
Sí, tothom s'està esperant, però...
A les paradetes de Sant Jordi no hi ha afiliats a Mossega la Poma. No.
Sí, pues,
podíem posar... Ell volia
jo m'entraré una. Jo m'entraré una. Mira, si hi ha gent de Mossega la Poma, a Santa Coloma Gramenet, a la Rambla Sant Sebastià, i em diu, soc de Mossega la Poma, una part te la donaré al Mossega la Poma.
Vale. Doncs ja sabeu, paradeta que està el Carles Canyo explicant acudits allà a Santa Coloma. Acudits dolents, Carles Canyo. Doncs, a veure, anem a parlar de les referències de l'autor d'aquest, del Yuval Noah Harari, algunes que segur que les heu citat a Zetadester perquè són molt interessants. Una es diu Pensar rápido, pensar despacio.
Aquesta és l'autor del...
Sí, del
està
Daniel
allà, surt Kahneman. La foto d'avui,
Sí, posaré les fotos d'avui. Aquest home, en Daniel Kahneman, va ser Premi Nobel d'Economia l'any 2002 i és considerat...
Però és que és psicòleg.
Sí, això és que anava a dir. És considerat un referent en psicologia conductiva. Mm-hmm. Conductivista, perdó.
Molts dels premis... molts, perdona. Ara m'he tirat a la piscina. Uns quants dels premis Nobel d'Economia no són economistes. Un bon grapat,
Però és que l'economia, igual que la biologia, és una ciència entre cometes.
Bueno, diguem la ciència, va.
Diuen. Una altra.
Però espera, diguem alguna d'aquest llibre, no?
Ah, no, vale, sí. Tu l'has llegit?
És un llibre gros, amb tapa dura.
Jo he llegit 166 pàgines. I en té 440.
Però, perdona, i estàs llegint-lo o vas parar?
Sí, és que jo ja sabeu que tinc aquest costum de que van entrant dos llibres i entonces se m'obliden.
Hòstia, però els subratlla i els escriu.
No, és un psicòpata. És un psicòpata.
No, aquest llibre està molt bé perquè...
És un psicòpata del fosforito.
Com es diu? Pensar ràpid, pensar despacio,
Sí,
perquè
despacio.
Hi ha dos sistemes al nostre coco, que és ell li diu sistema 1 o sistema 2, que un és el ràpid, el que pam, pam, que és el per sobreviure, el rotllo de tirar el tigre sabreado i no sé què, i l'altre és el reflexiu, el de pensar, no? És com el tema conscient, subconscient i aquestes coses. Llavors parla de molts errors de lògica que es fan. Errors de lògica, bien! I de coses... I està superbé.
Sí que està
superbé.
Flipat.
Sí.
També parla...
Molt ben escrit.
També
hi ha una cosa molt bona que diu que el sistema 2, que és el reflexiu, es pensa que és el protagonista, i en realitat, no és més que un secundari.
Sí, això l'altre dia... hi ha un...
Perdona, també diu exemples on hauries d'aplicar una tècnica o una altra. T'ajuda a trobar una mica l'entrellat i ajudar-te.
Quan fan unes enquestes a la gent, on, per exemple, els hi pregunten coses com... amb les teves aplicacions del mòbil, quines són les que et donen, et fan estar més satisfet quan estàs més satisfet d'utilitzar-les, uh-huh, i quines no. Llavors, la gent normalment, les que estan menys satisfet de fer servir, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, i aquestes aplicacions, i les aplicacions que més, doncs, jo que sé, l'aplicació del Kindle, l'aplicació, doncs, jo que sé, l'aplicació de podcast, doncs, l'Audible i tal i qual, són aquestes les que dius. Però en canvi després mires la... Mires el percentatge d'ús d'aquestes aplicacions i veus que la gent es tira el dia a Facebook, es tira el dia a Instagram, que es tira el dia a altres aplicacions, i dius, home, doncs potser és això, és que potser per aquesta ment ràpida s'ho passa bé, té aquest sucre d'anar mirant Instagram. El tinc en modo avió, estem sentint aquí.
Sí, sí, tens sorolls de telèfon.
Ets tu que t'estan enviant WhatsApps.
És que porta dos telèfons aquest senyor.
És un abusó. Aquest no funciona, aquest és d'Uruguai.
Són iPhone 4S?
No, aquest és un 4 normal i això és un 5.
El té pagat, perquè si no el truquem jo s'haurà de pagar i diré, no.
Aquest no funciona aquí, perquè no tinc, aquest és d'Uruguai.
Estàvem acabant de comentar el llibre o passo el següent?
Passamos al siguiente.
Aquest és xulo.
Passa la cabra.
El siguiente és un llibre que es diu Brave New World, que és un mundo feliz, d'Aldous Huxley. És una novel·la de ciència ficció en un futur que no és gaire llunyà, crec que està centrada a Londres, si no vaig equivocat, i on els individus són anul·lats per les corporacions.
Bueno, ciència ficció, entre cometes, també.
Però aquest és el mundo feliç, no?
Un mundo feliç.
A veure, el futur del... Hi ha dues novel·les, dues distòpies xungues del segle, escrites al segle XX. Una és el 1984 de l'Orwell, uh-huh, vale?
I l'altra és aquesta.
Que evidentment coneixem a Mossega la Poma per l'anunci del Mac del 84 i tot aquest tipus de coses. Però la que fa més
por... I perquè
por...
l'hem llegit tots...
O no.
Sí. També estan a la muntanya de llibres que ha portat aquest senyor. També està, i en versió original.
Sí, i també us heu de llegir Rebel·lió en la
Granja. Mireu la fotografia avui de la portada.
Rebel·lió en la Granja sí que l'he llegit aquest.
Ah, sí, molt bo.
També. Jo vaig llegir-la en anglès, per aprendre anglès.
I d'Orwell també, homenatge a Catalunya, que és que ell va venir aquí a lluitar contra los del Paquito.
Li va anar molt bé.
Li va anar molt bé, sí, igual que...
Què collies com a parlar?
No, doncs, el fotut del...
És un llibre supermític.
Del llibre del Huxley, és que la gent que està, diguéssim, controlada, vale, en aquest món feliç, estan feliços d'estar controlats en aquest món feliç. I això aixeca molts dubtes ètics.
Aquesta és aquella que quan neixen ja els separen i estan los gamma, los alfa, los beta... I
tothom és feliç. I clar,
els gamma són los mintundis, no? I los alfa són los top. No? I...
Tothom és feliç.
El sistema és tan eficient... Estan los zeta testes.
Que per sota de...
Omega.
Però i és això, que tothom està content, que tothom està feliç en el paper que té en el món, i que tothom viu feliç. I esclar, aquest és el tema xungo. Què passa en un món on hi ha prou informació i prou coneixement de cada persona que li donen a tothom el que necessita? Afortunadament jo crec que sempre hi ha gent que sempre està disconforme amb tot, i per tant...
Sí, el que passa que això ja hi havia un historiador que en parlava en un podcast ara fa un temps, no recordo quin era, però parlava d'això, de que si tu te'n vas al segle, si poguessis viatjar en el temps, si te'n vas allò a l'edat mitja, al segle XIII, i els hi dius a tota aquella societat feudal, i agafes a tots els que treballen al camp i els hi dius, saps què? Ara us alliberarem a tots i podreu votar i sereu lliures i fareu... Què dius? I per què?
Però tu tan loco, què?
Tant de problema. A mi deixa'm, que jo ja tinc prou a plantar patata, i ara m'has d'explicar aquí que haig de sobrats de votar, sí, i haig de saber què és el millor pel meu país, que m'ho facin ells, que per això són els nobles.
Ara mateix, amb els pàries a la Índia, tenen problemes per dir, no, escolta, que us donarem casa, us donem d'això, i haureu de portar els nens a l'escola, i us buscarem feina...
Treballar, no?
Anem molt tard, i vull acabar de parlar de més llibres. Vaig acabar d'explicar els dos que estan relacionats amb trets, diguéssim, o característiques de l'autor del Yuval Noah Harari, i després passem a uns que ens han enviat els oients i els teus, perquè si no acabarem.
De veritat, a mi m'encantaria que per Sant Jordi, Sapiens fos el llibre més venut, sí, vale? I que tots aquests que ja diuen a les revistes que tenen que ser els llibres que es vendran més, doncs, perquè els mediàtics de turno, ara tothom diu que tothom ha de comprar el llibre del Monzó i de la Pilar Rahola i de no sé qui més, tothom comprarà els llibres aquests com a borregos, que no se'ls llegeixen.
No, però no sigueu rabiosos.
Bueno,
la idea és aquesta, que la gent llegeixi el que li surti als collons, però que llegeixi. A mi m'és igual que llegeixin la rola
o
que
llegeixin... Però no llegir-se...
Bueno, això és una altra cosa.
Jo no estic d'acord, xato. Jo no estic d'acord. Perquè si postos a leer, pues fes llegir algo com el Sapiens que et fa pensar, coneixes història i li das el coco.
Mira, el problema és, nosaltres tenim un altre podcast, Tomàs, que tu estàs convidat, però no vens gairebé mai, mamon, perquè sempre tens alguna cosa.
Després de lo visto, no m'estranya, tampoc.
Cada setmana parlem dels llibres que ens
trobem. Ja no parlo gent. Bueno, que vaig per feina.
Perquè hi ha Kindle Flash cada dia. I tant de Sant Jordi, tanta polla.
I Audible del Daily Deal, que me lo pillau.
A més, penseu que el del Sant Jordi és una història de gore, com em va explicar el meu fill. És la història d'un rei covard que no lluita contra el drac i li dona la filla al puto drac. I té que vindre el Sant Jordi per corregir els problemes del pare.
Però si l'història
és així. I tota Catalunya amb un trauma mental dels reis que donen...
Us recomano que escolteu aquest últim episodi de Les Portes de Troia, del podcast d'història, que és molt bo, que parla de Ricardo Corazón de León. Ni Ricardo, ni Corazón, ni de León. O sea,
és més, Ricardo Corazón de León deien que era una miqueta gai, també.
Perquè estava... liat amb el rei de França, que després es van barallar la creuada i va haver de tornar i el van segrestar els turcos
i el van tancar amb una presó turca i li van fer un favor.
Sí, i li van dir, "Sabes què?
Pues ara no m'escapo.
Te vamos a sodomitzar.
Ara no te vamos a pagar el d'esto." Bueno, parlant d'això, mira, precisament les dues últimes referències del Noah, que sabeu que estava visquent a Tel Aviv amb el seu marit, ell parla de dos llibres més que l'han marcat molt. Un es diu The Gay Revolution, The Story of Struggle, la història de la lluita, que és d'una autora que es diu Lillian Federman. És una autora molt premiada als Estats Units, crec que ha guanyat un Pulitzer, i explica a base d'entrevistes a molts personatges que van des de polítics, militars i membres de la comunitat gay, expliquen com s'ha dut a terme aquesta revolució i què ha significat pel món occidental.
Pues jo no sabia que és gay i que vive con su marido.
A mi no m'estranya, perquè el tio se'n va un mes...
De coses de...
No, el tio se'n va un mes a l'any a meditar.
Dos mesos. Ara explico l'altre últim llibre.
Gay no ho sé, però fills no en té.
El Yuval, jo llegint-lo vaig dir, com que posar exemples de gais i dels... Jo vaig dir, jo crec que és gay, jo crec que és vegano, perquè parla molt de com tractem els animals malament.
Bastant.
I jo crec que és budista fent, i mira, resulta que...
Doncs ara vaig per l'últim, que també va lligat amb això. Ell recomana l'últim llibre, que és The Art of Living, Vipassana Meditation. La Vipassana Bhagavan significa desenvolupament del nostre interior, és una manera de meditar molt lligada amb la metodologia budista de la meditació, i és l'últim llibre que aquest bon senyor recomana. Vale? Ara ens queda una segona part de parlar dels llibres dels oients i unes recomanacions de llibres que ens has fet tu. Això ja ens ha tirat per l'aire, la part de la tertúlia.
Tinc uns quants, sí.
No tindrem de fer temps de fer tertúlia.
Però deixeu-me que
passem... Quina tertúlia?
No,
amb l'il·lusió que em feia.
Anem a passar la veu dels oients.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made. Find out what I made. The nights I stayed.
Counting stars and fighting sleep. Al final tens raó tu, Carles. Quan un mes com aquest anem més baixos d'afiliats mosseguis d'Amazon, en canvi els de Sideground han pujat un huevo. Ja tenim tres compres.
Perdona, però és que jo ayer a les 12 de la noche hablando por chat con uno y les dije, va, me doy de alta y me doy de alta en el GoBico.
Tu, has sigut tu el GoBico.
116 euracos de l'ala. Quan ha sucat mossega?
Jo tinc ganes de tindre ja en descàrrega amb alta definició pagat des d'iTunes i tal, el Fast and the Furious 8, perquè hi ha una escena a la Habana, on hi ha tot de ties allà al voltant del cotxe, i n'hi ha una que jo em vaig estar en un frame, em va semblar que n'hi havia una que tenia un portàtil a la mà, a la falda, fent de suport tècnic de Sideground.
Segur.
Sí, t'ho juro. Tu saps lo de les... Que fan suport tècnic en topless?
I que juguen a futbol sala.
Marc.
Tu compta que aquest senyor es passa moltes hores en l'ordinador, teclejant i tal. Ha de muntar-se un rotllo.
Saps què vaig dir? Ell va fent això i després quan ha acabat vaig jo darrere tancant els tíquets que no tanca.
Perquè a mi m'agrada quan jo xatejo amb la noia i veus la foto allà
i pots veure la biografia, te diu que juega balonmano o a volei playa i tal, i dius...
Això ja t'estàs passant, eh? Que de volei playa no n'hi
ha un... N'hi ha un noi...
Són tot de tios amb bigoti, va.
N'hi ha un noi que juga a waterpolo.
Ah, sí.
Hi ha un noi que juga a waterpolo. El Roberto juga a waterpolo.
En Roberto, mira, pel nom. Roberto.
Bueno, va, llibres que ens han recomanat els oients. En David Caules, que recordeu viu a Menorca, ens recomana un llibre de poesia que ha escrit la seva mare, que es diu Anna Maria Tocoulat. I aquest llibre de poesia recrea l'experiència, són poemes, que has d'anar llegint quan segueixes el camí de cavalls.
Ah, molt bé. Això està molt bé, perquè es llegeix poca poesia, trobo.
Millor, doncs jo sí que allò, la meva mare, que es diu Imma Forment, Imma Forment té un llibre que es diu Arran de mar i també està...
Veus? Aquest sí que l'he llegit.
Aquest sí que l'has llegit,
veus? Perquè aquest és la,
bueno, la tieta. Perquè és de la teva tieta. Vale. Doncs més coses d'en David Caules, també ens parla d'un llibre d'un amic seu, aquí t'interessa, bueno, us interessa els dos, però especialment el senyor d'aquí, el Carles Canyo, diu, recomana un llibre d'un amic seu que és professor d'institut i es diu Santiago Moll Baquer, on reflexiona, sense dramatismes ni prediccions apocalíptiques, sobre el món
tecnològic... Com afrontar correctament la impotència?
No, sobre el món tecnològic... Perquè mira, això seria molt més complicat. Sobre el món tecnològic que ens envolta i com ens condiciona. Molt pensat per pares i educadors que han de treballar amb nens, adolescents i joves. Repeteixo el llibre, es diu... doncs no he apuntat el nom. Vaja, que bé. Un moment que us el llegeixo un segon.
Bueno, molt interessant, però no me'l llegiré perquè
jo
me quiero quitar de profe de adolescentes, o sea, sí. Els cojones.
Lo millor que pots fer és allò, per lidiar bé amb els nens i els nens, és sortir corrents.
En Dani Gaia, que va estar aquí en el Mossega la Poma.
Més d'una vegada, no?
Jo crec que...
Tu havies coincidit també.
Havia coincidit amb Dani Gaia.
En Dani és fiscalista, i havia... I, bueno, és un seguidor nostre. Ara, durant temps, diu, m'he quitat, però ara he vuelto. I ens recomana un llibre que es diu... es diu Tokyo Blues.
Pues a mi aquest no em va agradar.
Haruki Murakami.
No em va agradar. No? No el vaig poder acabar.
Ell diu que és una passada.
Tampoc
llibre
nostàlgic. Tampoc has acabat nostàlgic. El de 5 infants, has acabat slow. Però, sí, però aquell segur
no
que... Este lo acabaré, el de 5 infants.
Sí, per ficar-lo en el Goodreads.
Bueno, diu que és una passada, llibre nostàlgic i trist, però que dona unes ganes de viure brutals.
Japonès,
i no recomana, o sigui, recomana a un llibre del mateix autor que és UQ84, que aquest em sona més, que és un segon llibre i que... Mira el Dani, ei!
Hola, Dani!
Molt bé, doncs això. Haruki Murakami Tokyo Blues, es diu el llibre que recomana en Dani. I acabem, ja avui, amb quatre llibres que recomanes tu, Carles Canya. Va.
Bueno, va, iré rapidito.
Venga.
Però un és el Deep Work.
Famós llibre,
Deep Work de Cal Newport.
Per què t'agrada tant aquest llibre? Perquè últimament estàs com molt pillat.
Sí, estic pillat pues, perquè, hòstia, no us passa que... Mira, bueno, no, voy a describir un poco cómo ha ido esto. Mentre aquí el Marc i el senyor Eco que estaven aquí, ¿verdad? Tú estás a l'ordinador, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, te saltan notificaciones.
Sí, que era diu el Dani, de, diu el Dani, que,
Mac,
se, diu el Dani tu... que te pajeas con el Cal Newport. Ha fet un gest que jo l'he interpretat així.
No, no, això és quan s'acaba la tinta del bolígraf i llavors perquè baixi.
Perquè baixi. Claro. No aclares que oscureix.
Llavors, aquí el senyor Coque té un iPad, té dos mòbils, li van sortir notificacions. El Ludo acaba de fer servir el mòbil ara. O sigui, distracció contínua. O sigui,
et dono la raó. Jo aquests dies de Setmana Santa, el que passa és que jo m'he donat compte de que no puc fer-ho tot. Per fer alguna cosa nou, haig d'eliminar coses que feia abans. Ara m'he posat en marxa amb el tema de l'esport. Estic fent esport cada dia. Estic o corrents o caminant entre 5, 7 o 10 quilòmetres i quan no surto a córrer o a caminar faig natació. Estic fent en piscina olímpica, he començat per 600 i 700 metres i vull arribar a quilòmetre i mig. Què vol dir això? Vol dir que entre una cosa i l'altra jo me tiro una hora i mitja, dues hores, entre que sales a correr, calientes, haces algo, coges el cotxe, te vas fuera perquè vull anar a córrer a Lozano, a Collserola, torno, me dutxo i tal.
Ja no tens temps de fer xats amb les noies de Sant Creu?
No, dues hores, és que em tiro dues hores, com a mínim dues hores, entre que surts i tornes a estar.
Perquè tampoc té criatures.
I de què me quito? Claro. Però, així, de què me quito?
El Set Ground, t'has fet els xats amb les noies de Set Ground.
Deep Work. No, dic això perquè aquesta Setmana Santa, per poder fer tot això, el que he fet és no connectar-me, estar totalment desconnectat de l'online o mínimament connectat.
Sí, no, és que ell posa exemples de gent que... O sigui, és que el tema internet, ja ho sabeu, és que què vamos a contar, piltrafilles, vull dir, però ell diu que si no produïm, no prosperarem, i pots produir de moltes maneres, no? Des de preparar programes de divulgació científica, escriure llibres, fer cursos, no sé què... i diu que cal dedicar espais de temps prolongats lliures de distraccions. Sí. On tinguis una altra concentració, i això vol dir normalment internet fora. Llavors hi ha gent sí, sí, que es treu internet i en a prou, hi ha gent que es posa programes com Freedom, que és el rotllo de tal hora no me dejes connectar a internet, aunque te lo implores, eh?
Por favor, se está muriendo del mal.
L'altre dia, saps què he fet jo per anar a córrer? Em poso a l'iPod aquell petitet, perquè té ràdio.
Sí.
Aleshores, escolto RAC 105 o Flashback.
Que és siglo XX, no?
Sí, total. Però, FM, però, no, hi, però no hi ha notificacions.
Justament, no hi ha...
Sí, sí, sí.
L'altre dia estava escoltant el podcast d'en Tim Ferriss, que entrevistava una escriptora, que ella deia que de tant en tant agafava i anava, deixava el marit amb els nens, s'anava dos dies en un hotel a escriure.
Sí.
Això, faig. Això és el mode bimodal.
Tu deixes la dona amb l'hotel, te vas amb l'hotel.
Tu estàs escrivint, un llibre. Com tu fas? Perquè això d'escriure un llibre necessites sí, molta concentració.
Jo també. Va,
que tu posaré més difícil encara. Jo estic escrivint un llibre a quatre mans. O sigui, les meves dues i les dues de la meva dona.
Això ja ho faig jo.
La gràcia és que tenim dues criatures, una de 3 anys i una de 6 mesos. Llavors, com ho fem això? Perquè escriure tots dos a l'hora és complicat.
Amb el mateix teclat...
Sobretot amb el mateix teclat. Però ja de tant en tant que tens que posar-te d'acord i sentar-te i parlar, no? I amb una nena com la meva, que no para de xerrar, que no sabem d'on ho ha tret...
No. No deu ser de la família.
No. Ho sabem pas.
Bueno, això, aquí...
què problema? Que no pots. Llavors, què fem? Ve la sogra a casa, es queda amb les nenes i nosaltres ens anem a un bar. I això de treballar en un bar és molt interessant. O sigui, jo si puc, quan tingui calés, quan em toqui la loteria i faci calés...
Muntaràs un bar?
No, muntaré una oficina, però la fotré en una cafeteria.
Però per què?
La cafeteria, la seva barra i la...
Sí, un estudi amb taula de restaurant i el bar cafeteria.
Digues que sí. Eh que
però
no?
Per què? Perquè hi ha un moment que t'abaeixes...
Jo tinc la capacitat de, si estic en un lloc, per exemple, en un despatx, no? Me sento sol en un despatx, no tinc cap distracció i m'hi poso i tal, em distrec. Jo em busco maneres de distreure'm. En canvi, si estic en un lloc amb molt de soroll i amb molt de merder, sóc capaç de concentrar-me en una cosa i no sentir res. Em genera soroll blanc. Llavors, en un bar, el rotllo de la gent xerrant i de la gent no sé què, i ara posa'm un cafè i ara fes-me no sé quantos, i jo estic allà treballant i no sento res. I a mi em va molt bé.
Que tu posaràs a los agradecimientos a tu suegra, no?
A mi suegra i al bar, també.
Vale. I tu, Carles?
Jo em llevo a les 6 del matí a escriure. I ja està, pim-pam.
Però no fas res més.
No, a més, el meu ritual és em llevo, faig un pipí, me veo un poco de agua o bebida de avena.
Jo crec que cap endavant perquè és primer al matí. Ai, deixem-ho estar.
Haces contrapeso, no?
Bueno, abans agafo un llibre de Cal Newport i me la pelo. No, és... No.
Se'n va.
No. Faig el pipí, bebo mi bebida de avena i me'n vaig al Mac Mini, apago la wifi. No, primer obro l'escrivener, però si s'ha de sincronitzar amb el Dropbox, apago la wifi i vaig a les preferències del sistema i roto la pantalla a 90 graus, perquè la meva pantalla es pot rotar i es pot girar, i llavors allò, el meu cervell, quan veu que està la pantalla vertical, sap que és escriure i que no buscarà res a internet ni tindrà l'impuls, i llavors estic una hora així. Jo i també... això és una cosa que parla el Cal Newport, que són els rituals.
Jo una cosa que tinc, això, perdó, de treballar al bar...
No és lletja.
Ha ensenyat una foto al Marc del Cal Newport per veure si
això,
no ponia
això de treballar al bar té una miqueta d'això també, perquè jo en el bar treballo amb la wifi del bar. Llavors, què passa? Que no dona per molt. Yeah. Dona per obrir el drive i poca cosa més.
Ara que esteu dient això, entenc que una cosa és fer recerca i l'altra és escriure.
És això.
Mira,
jo fer recerca jo, la fem per separat.
El llibre aquest del Cal Newport em va fer prendre consciència de la importància que és treballar en períodes de temps llarg, concentrat. Ara estic arribant a l'hora, una hora sense internet a tope.
Jo faig gairebé dues.
I aniré incrementant, la meva idea és arribar a dues, mira, o si cal amb un descans.
Quan jo vaig escriure...
Ojo, més de dues per mi és massa ja.
Segons aquest senyor, no segons aquest senyor i segons estudis científics que cita, més de 4 hores al dia, que suposo que poden ser espaiades, de deep work és com que difícil.
Mira, sense haver llegit el llibre aquest...
A partir de l'hora i mitja, normalment és diarrea.
Tu sí que l'has llegit el deep work. Jo me l'he llegit, però abans de llegir-me aquest llibre, ara fa 10 anys, quan estava escrivint la tesi, el que vaig fer és que, clar, jo treballava aquí a la UPC, i el que feia és que el divendres venia la meva dona a treballar aquí, i llavors jo em quedava a casa. Perquè... jo em vaig donar compte que per escriure el tipus de text que tenia que escriure, que tenia que reflexionar i tal, en una hora o dues hores no necessitava. O sigui, la primera hora només per saber on estava. Clar. I començar a pensar quines coses vols dir.
Escoltant-vos a tots.
I necessites les 4 hores i llavors ja l'última hora ja és per anar tancant i escriure el que has de fer la propera sessió.
Jo,
hi ha un forat entre la primera i la tercera hora que és on, quan és productiu.
Resumint, escoltant-vos a tots tres, necessiteu un ritual i necessiteu un espai. Vale.
Espai sobretot.
Vale, anem, avancem perquè si no, no ens
bueno, mira, uno que és més rapidito és Productivity for Creative People de Mark McGuinness, és en Kindle, deu valer 3 eurillos o així, és molt accionable. El mateix autor,
té diversos llibres
el, sí, sí, el mateix autor diu que tu agafis el que vulguis i que no ho provis tot de cop, que si no, no vagis agafant cosetes. I està com en tres parts. Una d'establir les bases, on parla sobre les assumpcions falses de productivitat i reflexionar sobre els teus hàbits de treball, una que és sobre com fer treball creatiu i l'última que és tractar amb la resta de coses no creatives. I la veritat és que està xulo, et parla també dels rituals, és com molt pràctic, no? El deep work és una mica més extens i tal, i aquest és com molt pràctic.
Bueno, i vosaltres dos, en Tomàs i en Carles, us heu de llegir, o sigui, us heu de comprar per Sant Jordi el Iterate and Optimize
ja el tinc.
Del Sean Platt i el Johnny Vitruet.
Ja el tinc.
Us els heu de comprar. Sí, 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 sí. Dedica un capítol bastant llarg a podcasting i com utilitzen el podcasting en la seva empresa. Ara sí que se l'ha pelat. Sí. Ara sí que se l'ha pelat.
Està agradable.
Vinga, molt ràpid. Mira, roba com un artista Austin Kleon, petitet, així, 100 i pico pàgines. Todos somos artistas, tots hem de donar renda suelta a la creativitat, de la manera que sigui, encara que sigui fent bricolatge o fent mobles de fusta, és igual. I es llegeix molt ràpid i et diu coses molt boniques i jo me l'he llegit per segon cop i me l'aniré llegint sempre perquè, escolta, és fantabuloso. I després...
A la res sí que no l'he entès.
Què?
Perquè tots tenien com una temàtica, com un fil conductor i aquest últim trenca completament...
La creativitat.
El Zas, l'últim.
Ah, el Zas, sí, per posar alguna cosa de ficció, de Terry Pratchett, el Zas, que era Zat, en, que és que...
Qualsevol cosa.
És de la saga de Mundo Disco de la Guàrdia.
És el Mundo Disco 34.
El comandante Vimes que tiene que evitar una guerra entre trolls
i enanos.
De tota la saga de Mundo Disco, les de la Guàrdia són potser els millors, però qualsevol que enganxis així a l'atzar, perquè els de la mort també són interessants.
Ronda de noche i Zas.
Vale. Ho deixem aquí, que encara... Si no
tanca, tanca. Prou...
I Cròniques Marcianes de Ray Bradbury.
Prou. No, vale. Si no hem fet prou tres propostes, encara tenim unes quantes més.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vaig per feina, eh? En Carlos Tarlux ens parla d'unes ulleres de sol amb so. Encara no estan disponibles, sí.
Amb auricular?
No és auricular, transmeten el so per ressonància òssea.
Per la ressonància cocleal.
Exacte.
Molt bé.
Encara no estan disponibles, però ja es poden encarregar en un sistema que hi ha de... No, a la seva pàgina web, perdó. Es poden encarregar, pesen 45 grams, és bastant poc,
sí.
I costen $119. Que jo ara m'estic canviant les meves, que són les que porto ara, que me les estic modernitzant, i em costa només els vidres 500 pavos.
Però t'ho dic, 119 no són cares.
No són cares. En Pau Puig ens parla d'una tauleta especial per llegir, escriure i dibuixar amb tinta electrònica. Ah. És un Kindle, però que serveix per escriure.
Molt bo.
Boníssim. Espectacular. Disponible al setembre i es pot encarregar. L'oferta serà de $429 a aquest remarkable.com.
Hòstia, pica molt,
Ja, però mira't el vídeo.
Ja el vaig veure.
Mira't el vídeo i pagia't otra vez. doncs...
Caramba, Carles. Activament.
Vale, jo us porto diverses coses en relació al programa 318 on ens va visitar en Javi Moreno i vam parlar dels assistents de veu, en concret de l'Alexa d'Amazon.
Aquest és el que estic escoltant jo, veus?
Ara sí, sí, ara estàs aquí. Doncs mira, perquè puguis seguir-ho, ara Amazon Web Services, la part de cloud d'Amazon, ha llançat una campanya que si t'animes a publicar skills, que són aquests petits programes que fas amb Alexa, pots guanyar $100 en crèdit i a més si desplegues la teva infraestructura, a part d'aquests $100, pots guanyar $100 al mes durant un any, que són 1.200 pavos amb infraestructura, és molta pasta. I a part d'això que acabo de dir, Amazon també ofereix a gent que programi skills i que els publiqui premis que poden arribar a un total de $50,000. Es poden presentar desenvolupadors individuals, també es poden presentar grups d'estudiants, per si algun de la teva classe vol fer alguna cosa, o empreses. Tant a l'oferta aquesta d'Amazon Web Services com a això que Amazon dona per la gent que programi skills, us posarem a l'enllaç. I acabem amb l'aplicació que ens ha esmentat en Coque, l'aplicació per a còmics.
Omnipress Digital.
Omnipress Digital. Per iOS
i Android.
Algú més tinc alguna cosa?
Omni o OVNI?
OVNI com ve baixa. OVNI dels marcianos. OVNI, pres, OVNI.
És OVNI, és OVNI. Perquè hi ha els d'OVNI, OVNIFocus. No, no, és OVNI
amb ve baixa.
Ah, jo t'havia pres OVNI.
OVNI.
OVNI. Ara veiem aquí en l'iPad.
Jo vull comentar...
Sí, no puc dir-ho de l'OVNI.
Digues, Carles.
No, és que hi havia una... És una empresa anterior. I vam aprofitar el nom perquè ja tenia relació amb Marvel. És una història molt llarga. Sí, jo si ho hagués decidit jo no m'agrada pas, però bueno, és el que hi ha.
Un teclat, m'ho va enviar un amic que no me quiere, perquè un Kickstarter que encara dura i que és un teclat Bluetooth però que té l'estètica de màquina d'escriure retro.
Oh, que xulo.
I que li pots posar mòbils o tablets o fins i tot amb l'iMac.
Que passa
val $99 i el preu serà de 180.
Però li pots posar el tablet i quan la dones...
Però ja n'hi havia una d'aquestes.
Fins un iPad Pro, fins un iPad Pro li cabe.
Com es diu?
Ja t'ho passaré, és que estava intentant obrir-ho.
Però aquests ja existeixen.
Aquest és supermolongui, hi ha diferents colors, les tecles pots escollir unes més retro o una no sé què.
Aquests que existeixen són supersteampunk.
Té com una palanqueta aquí que sembla, en comptes de passar-la cap a la dreta, no? Del rotllo retorno a carro, va cap a baix i és per configurar macros, tu. Fas cosa, quan piques cap a baix graves la macro, no sé què, i quan la piques cap amunt executa la macro.
Ui, que bonito.
Però això quan passes l'iPad pel rotllo no es trenca.
Coque, moltes gràcies per venir. Ha estat molt entretingut tenir-te. Que no passin 2 anys i mig una altra vegada.
No, la setmana que ve pot venir perquè jo en sé que ho tinc fotut, o sigui que vingui.
Jo encara hi seré per aquí.
Pues si vols venir.
Si jo puc, la setmana que ve estic molt encaixat.
Parlem la setmana que ve parlarem de Talking Brains. Amb la Cèlia Alba i en Oriol Borrega o Borrega?
Borrega.
Borrega. Qui són i què fan? Pues Carles, que tu has sigut cosa teva. Que ens has...
Són uns amics meus que, bueno, que van tenir una idea de fer una exposició sobre el tema del cervell i el llenguatge i com el cervell afecta el llenguatge afecta el cervell, i la van tenir fa molts anys i total que l'han acabat muntant, està al Cosmocaixa fins al gener del 2018.
I vindran a parlar de la part tecnològica Mossega la Poma i de la part potser més social a la part...
Emprenedora a Z-Testers.
Doncs, Coque, si vols venir la setmana que ve...
Si m'ho puc combinar, evidentment.
14-15 hem quedat, no?
Sí.
Vengo.
Apa, doncs adeu-siau a tots i moltes gràcies.
Adeu.
Adeu.